molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat. There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that. Passen els minuts de les 12 del migdia, és dijous, sona aquesta música, vol dir que estem al Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim tres convidats que fan teatre. No teatro, sinó teatre. I en parlarem després i d'una obra més molt interessant. Són la gent de Mirasol Teatre. Però abans... La homilia de Molta Comèdia. Avui, omnipresència de Shakespeare. Benvinguts, germans de les arts escèniques. Divendres arriba al Teatre Auditori l'òpera Falstaff, de Giuseppe Verdi, amb llibret de Rigo Boito, basat en dues obres de l'omnipresent, omniscient i omnipotent dramaturg i poeta anglès William Shakespeare. Les obres són Les alegres casades de Windsor i Enric IV. Una òpera considerada bufa, és a dir, còmica, que s'estrena a la Scala de Milà l'any 1893 i a Barcelona al Gran Teatre del Liceu l'any 1896, tres anyets. Fixeu-vos que la història en què es basa l'insigne mestre es desenvolupa al segle XV. Enric IV fou coronat rei l'any 1399 i d'ell escriu Shakespeare dues obres. Però Falstaff havia estat allò que ara en diríem un col·lega d'aventures, de borratxeres, d'aventures amoroses, per dir-ho fi, eh? Hi ha una gran pel·lícula d'Orson Welles, filmada a Espanya, per cert, on ell mateix feia el personatge genial d'aquest cavaller tan especial, tan especial. Del segle XV, deia, i Shakespeare ho escriu a finals del XVI, 1598, 1600 i 1602, Rigo Boito ho aprofita tot el segle XIX. I ara nosaltres ho llegim, ho escoltem i ho veiem al segle XXI. Des del principi d'aquesta història, una part real i una part inventada, han passat més de 500 anys amb visions de diferents èpoques. I què passa? Doncs passa que tot és absolutament actual. No hi ha diferències substancials en el comportament humà de tots els personatges, o sigui, en l'àmbit polític, o sentimental, o social, o... Algú podrà dir que sí, que n'hi ha de diferències, i jo hi accepto aquest qüestionament. Si ens quedem en les formes, en el lèxic, en l'aparença externa, però si aprofundim, si gratem a fons, veurem que no. Que les accions i reaccions, que els sentiments amorosos i els odis són els mateixos. Aspecte aquest que ens pot fer dubtar de l'evolució positiva de l'ésser humà. Jo, va dir un magnat de Hollywood quan un grup de productors de l'època daurada del cinema nord-americà es queixaven de la falta de bons guionistes. No es preocupin, senyors. Sempre ens queda Shakespeare. Amén. L'any 1958, Manuel de Pedrolo escriu Situació Bis. L'estrena el 1963, el cicle de teatre llatí que es feia aleshores, eren quatre dies fantàstics de teatre internacional a Barcelona. I el va estrenar un grup que era Teatre Experimental Català, que dirigia en Francesc Balaguer, un grup que havia sorgit després, derivat del Delfat. I avui tenim a tres persones amb nosaltres per parlar-ne, Situació Bis. Llorenç Serraïma, benvingut.
Bon dia, gràcies.
En aquest cas, director de l'obra.
En aquest cas.
Josep Sala, benvingut, un dels actors que fa un dels personatges.
Gràcies,
bon dia. I Pep Miramunt, benvingut també, un altre dels personatges d'aquesta obra.
Ben trobat.
Bé, explica'm el primer de tot. No sé, qui vulgui, Llorenç, per exemple, en aquest cas. Per què, situació vist, sé que és el centenari de l'any de Perolo, del seu naixement, però per què situació vist?
Perquè... A veure, perquè vaig llegir moltes obres de Pedrolo i aquesta em va agradar per dues coses. A més de perquè estava ben escrita, és perquè de sobte em vaig trobar que era un tema tractat fa 60 anys que avui seguia sent absolutament actual.
No m'ho puc creure.
Que jo el llegeixi o que a més m'ho pensi?
No, que hi hagi un tema fet fa 60 anys que sigui actual.
És curiós, eh? Doncs mira, curiós, sí, dona aquesta casualitat. El tema és absolutament actual. És el verí del poder, la temptació del poder que quan el tens t'oblides de servir a la gent que t'ha escollit i l'aprofites en benefici propi. Això fa 60 anys passava, bueno, el que dèiem, és bastant actual.
Bé, de fet estem repetint una mica el que deia, no? O sigui, efectivament, una obra, jo considero que es pot considerar clàssica, quan precisament passa això. O sigui, quan el pas del temps no... Potser a vegades amb el lèxic hi ha algunes formes, no?, que la forma d'enraonar, que ja no s'utilitzen o que no s'utilitzen tant, però en canvi, doncs, el fons és el mateix. Bé, tenim, doncs, un Perolo, que és el Perolo... Ja potser diríem en Teatre 2, un castellà del Teatre de l'Absurd, una mica ara doncs, reproduint el que està fent a Europa en aquell moment, i després el Pedrolo de les qüestions socials i polítiques. Sí. Mm-hmm. En aquest cas seria un Pedrolo polític.
Fer Pedrolo en teatre mai no és fàcil, perquè o bé el Teatre de l'Absurd que fa realment et demana molta feina per saber interpretar-lo de tal manera que sigui atractiu per l'espectador, i el teatre social que fa, i aquest és molt social, molt polític, és cert que té molts girs textuals, potser poc actualitzats, però una de les coses que vam pensar és que si volíem fer un homenatge a Pedrolo, que era un gran defensor de la llengua catalana, qui érem nosaltres per esmenar-li la plana? Llavors, hem respectat molt, molt, molt el text, i és cert que això ens ha donat algunes dificultats, però, bueno, tenim la sort de tenir un repartiment fantàstic que ha treballat molt, que ha estudiat molt i que han arribat a dominar el text.
Hi ha una característica de Perolo també, que és la creació dels personatges, els dono sempre uns noms, que són característics tant a la novel·lística, perquè la novel·la o els contes fa sempre aquest tipus de noms, intentant... de situar-ho, o sigui, que no hi hagi una situació concreta, física, espaial, sinó que pugui ser com mundial. I aquí tenim, doncs, l'Orel, que és en Josep Sala. Qui és l'Orel?
L'Orel és el cagadubtes que en algun moment pren control de la situació, se li esvaeixen els dubtes i tiba del carro, podríem dir. És a dir, que és un personatge amb una transició al llarg de l'obra.
Perquè aquest és un cagar dubtes des del punt de vista de l'acció social, de l'acció política o de la vida en general?
Penso que en general és una persona a qui li costa molt prendre partit, perquè quan veu dues actituds o formes de pensar oposades, probablement intenta entendre-les totes dues, i abans de decantar-se per una o per una altra s'ho pensa molt.
O sigui, en el fons és una persona més aviat equilibrada, no? Perquè
probablement
no és radical en un sector o en un altre.
És que jo penso que tots els personatges que intervenen tenen un equilibri. Altra qüestió és que el seu context els condiciona de forma que trenca aquest equilibri. Però, d'entrada, jo penso que tots tenen un equilibri. El que passa és que, en el cas de l'Orel, aquest es fa més evident, doncs perquè probablement adopta aquesta actitud en el moment que li toca mullar-se. Els altres probablement hi han fet la reflexió abans o s'han convençut abans.
I tenim l'home del sac.
Sí, senyor. L'home
del sac és en Pep Miramuent. L'home del sac en una època determinada, ara això ja no és vigent, no? Es feia por als nens. Vigila que vindrà l'home del sac,
sí,
i se t'emportarà.
Jo ara hi estava pensant, i des de que sóc l'home del sac, les meves netes els diuen que vindrà l'avi. I mengen, fan tot el que han de fer amb una rapidesa increïble.
Home, això és, si és així, és un èxit.
Sí, eh? Sí, sí.
Jo no sé l'edat que tenen les teves nets o les teves netes.
1 i 3.
Ui,
petitones.
Èxit absolut, total. Què és l'home del sac a l'obra de Pedrolo?
L'home del sac, que és el poder. És el poder, és el senyor amb mala gaita que d'entrada té sotmesos en els habitants d'aquest món que s'inventa Pedrolo i que els té lligats perquè els hi dona el que serveix perquè ells sobrevisquin. I és, bé, és dèspota, és un senyor convençut del seu poder i que està convençut que està del de tot fins que es troba en una certa situació que no explicarem perquè no cal. Oi, no farem espòilers.
No farem espòilers que es diuen actualment, no? Bueno, però de totes maneres sí que podem, hem de parlar una mica, situar en el possible, probable públic, de que vagi una mica aquest, què és el que va veure, que hi ha els personatges, el Melo que fa el Ricard Mariner, el Nissal, el Pere Pastor, el Pral, el Carme Piravall, el Dento, el Pere Codó, la Erna, la Maria Carme Muñoz, la Fila, la Maria Josep Frigenet, la cara de Núria Vinyals, i després hi ha un home del bastó, Josep Castany, que aquest, jo t'he preguntat que era l'home del sac, però l'home del bastó ja amb la definició, amb el nom ja m'imagino que és Llorenç.
Perdó.
Digues.
No, anava a dir que l'home del bastó és el soci de l'home del sac. Són la parella
necessària.
Definitiva i necessària per imposar aquesta autoritat i aquesta mena d'esclafament i de control i domini de tota la gent que està en aquesta esfera creada per Pedro.
Si amb el sac no n'hi ha prou, ja tenim al costat el del bastó, que ja ho acabarà de rodonir.
A sobre li fotem la garrotada i llavors queda tot clar.
Clar.
Sí, sí.
És, a veure, és una imatge... Aquí Pedrolo ha sigut, clar, molt intel·ligent, ho era. El poder està representat per una parella de personatges, un que satisfà les necessitats de la comunitat, però els obliga a passar pel tubo complint unes normes molt estrictes, i porta al costat l'home del bastó, que és aquell que diu com te'n vagis de les normes rebaràs. Això, als anys 60, evidentment, hi havia moltes parelles d'aquestes d'autoritat armada que exigien el compliment de les lleis, oi? Llavors anaven vestits de verd, en la nostra obra van vestits més de gris, però la idea ve ser aquesta, l'autoritat que imposava, que són l'home del sac, que satisfà les necessitats, i l'home del bastó, que està molt atent a que ningú no es bellugui ni un dit. Els altres personatges de l'obra... Clar, quan una societat la oprimeixes tant, arriba un moment que intenten un canvi. I a partir d'aquí ja no explicarem més, hi haurà un intent de canvi i ja veurem cap a on va l'obra. Això és el que planteja en Pedrolo.
De totes maneres, teníem el personatge que representa Josep Sala, que deia que era una mica el cagadubtes, que no estava ben segur, però fes una mica d'esquema dels altres personatges que hi ha, és a dir, seria un ell, seria l'home del sac, però els altres personatges
aquí,
femenins i masculins, quins prototipus representen?
A veure, tenim el personatge de Melo, és bàsicament el líder, és aquell que en algun moment intentarà algun canvi. El personatge tant Nisal com Morel són dos personatges que tenen els seus dubtes, que en algun moment pensen a veure si realment s'han d'afegir aquest intent de canvi o no s'han d'afegir en aquest intent de canvi, i aquí va l'obra, va per aquí.
El personatge de Pral en un moment donat farà un canvi molt important. És un personatge que és molt fidel al compliment de la llei i això al final es tornarà en contra seva. I els personatges de Dentu, Erna, Fila i Glada són personatges més, més tranquils, més dòcils, més complidors de la llei. Aquí hem fet un, aquí sí que m'he permès un petit canvi respecte a l'obra de, del que deia Pedrolo, i això és estrictament culpa meva. Pedrolo plantejava quatre personatges masculins que eren valents i forts i quatre personatges femenins que eren tamorencs i febles. I jo n'he canviat un, i llavors ara hi ha personatges masculins i femenins que són valents i forts i personatges masculins i femenins que són tamorencs i febles, perquè entenc que
les circumstàncies són
massa diferents com per fer-ho creïble que diguis els homes manaven i les dones hi van al darrere. Ara ja no és així, senyors, en aquesta obra ja no és ben bé així.
El que és que evident, i que convé, penso comentar-ho, és que, clar, Pedrolo, quan escriu sobretot el teatre d'absurd, ell diu que escriu el teatre d'absurd perquè si no, per dir determinades coses, ha de, doncs, de situar-ho, o sigui, no, ficar-ho com una cosa com seria el, com Beckett, com fa amb diferents personatges i diferents situacions. I penso que en aquest moment, tornant al que dèiem al principi, doncs, totes aquestes situacions que ens semblaven absolutament passades, tornen, perquè homes del sac, Pep, n'hi ha molts en aquest moment.
Hi ha molts homes del sac i a més és curiós perquè moltes vegades ens sorprèn que encara ens els trobem. Però sí, hi són. I hi ha homes del sac, vagin vestits del color que vagin, de verd, de gris, de marró, de caqui o de blau. Però sí, n'hi ha molts. I vagin amb corbata o sense. Vull dir que homes del sac en trobem de tota mena. Jo personalment, quan veig coses que passen o quan faig papers com aquest, penso, ostres, jo em pensava que hi havia coses que no les tornaria a veure, no? Allò que t'imagines l'evolució en un sentit i penses que el futur ha d'anar a més el que tu consideres que és més. Que ha d'anar avançant amb el que tu consideres que és un avenç. Però realment hi ha molta gent que encara està, per mi, ancorat en el passat en una situació que jo pensava que ja no tornaria a viure. I si realment d'homes al sac en surten a cada cantonada.
Hi ha un llibre, mentre estaves comentant tu això, jo em recordo un llibre, vaig llegir fa moltíssims anys, que es deia Història del Progrés. Bé, Història del Progrés, de l'Aliança Editorial, i recordo una conversa amb un amic meu que et deia aquest llibre és una mentida. Diu, per què? Diu, el progrés tal com l'explica, perquè vaig deixar, llegeix allò típic, no? Llegeix-te aquest que és molt bo, t'agradar. I em deia, aquest és una mentida perquè, tal com l'explica aquí el progrés, com si fos una línia que està llançada cap al futur i que va avançant a la línia recta, diu, això diu, és fals. I penso que realment és així. Que el personatge que tu fas, Josep, que és aquest personatge que, bueno, suposo que qüestiona i diu, a veure, parlem-ne, no? Fem això, un moment, i per què no allò? I fa aquest tipus de qüestionament, sempre ha existit i penso que, a més, és humà que existeixi. Però tu creus que, efectivament, hi ha una línia de progrés de l'evolució de l'home?
No, és que el progrés, igual que moltes altres paraules que tenen una component important de subjectivitat, cadascú els hi dona la definició que creu. És a dir, sí que hi ha una part comuna en el que entenem tots per progrés, però després hi ha una qüestió de prioritats. Jo penso que si qualsevol persona que visqui en aquest planeta comença per pensar que el planeta i les persones és el més important i després potser els diners, per posar un ordre de prioritats, potser això ho acceptaria molta gent, però és que vivim en un món en què aquest ordre de prioritats de vegades s'altera i llavors ja estic posant només tres variables per simplificar-ho molt. Llavors jo entenc que molta gent està mirant el progrés pensant només per, potser en els diners o potser en temes de cultura, religió, i clar, vivim en un món tan complex que progressar o evolucionar o digue-li com vulguis no té un sentit prou comú. Llavors, suposo que per això aquest amic teu no veia el llibre amb els mateixos ulls.
A més, era tècnic, que vull dir que en aquest cas també té a veure, tenia formació tècnica, que això també té a veure a vegades amb el tipus de visió. Hi ha un altre aspecte que també, suposo que cada situació ha vist, Llorenç ho escriu el Pedro al final dels 50, estrena el 63, és una època determinada, una cosa molt reduïda, una cosa que saben que hi ha un públic, la censura d'alguna manera deixa passar-ho, i me'n recordo d'aquests cicles de teatre llatí que veiem coses en aquell moment que es presentaven una vegada. En algun cas, alguna companyia italiana va presentar un Arlecchino dues vegades, o sigui, una cosa que ja sabien, la censura ja sabien que bé, doncs afectaria poca gent i no hi hauria cap mena de silenci. Però quan escriu això, Camperó té una visió, en el fons, està parlant del dia, però té una visió de futur?
Ui, ja m'agradaria saber-ne prou de la vida d'en Pedrolo com per poder respondre això. Jo imagino que sí,
perquè... Perdona, és que ho dic perquè ell va escriure molta ciència-ficció.
Sí. Sí, però així és com hi ha coses de ciència-ficció que penses, ell veu clarament que és ciència-ficció. En aquest cas concret, jo no sé si és ciència-ficció o és un lament de dir, us explico una cosa que serà una constant. No sé fins a quin punt ell escriu aquesta obra pensant això és fictici i ja està, o bé en realitat està fent allò de dir jo sé que si a la censura li dic això és així, no me la deixarà passar, jo sé que és així, llavors jo ho explico d'una manera una mica intemporal, una mica fora de lloc, però que quedi clar que és així i no proposo cap solució, perquè aquesta obra proposa una situació, però al final no dona una lliçó de dir això d'acabar sent així. I jo suposo que, entre altres coses, no la dona perquè ell està convençut de que això ell no hi veu una solució ràpida. Per tant, jo penso que no és tan fantasia, és bastant real i, a més, hi ha un cert lament de dir és real i continuarà.
És com, si ens digués, compte que som així, eh?
Exacte, una mica va així.
Compte que som així, no ens penséssim que jo què sé.
Que el títol de som així, situació vist, és a dir, situació a que sigui...
Repetim-la.
No? Que, de fet, amb Homes i No, que també, doncs, allà parteix d'una situació que, en el fons, és bastant similar, en el sentit de que Homes i No és uns que estan tancats i hi ha un que els guarda, els protegeix...
Que es pensa que els guarda.
I que es pensa que els guarda, i que, clar, es diu no. Qualsevol cosa que tu diguis, no.
No, sí, és una mica...
Que ell juga sempre una mica amb aquest... Jo dic això perquè l'obra de Pedrolo és tan brutal, ara no em recordo, em sembla que són 100 i escaig de novel·les, novel·les i llibres de conte, perquè hi ha obres de teatre. Obres de teatre, tot i que està... Em sembla que treballa en teatre... 8 anys només, o una cosa així, en té un munt.
Té com 15 o 20, una cosa així.
Que això també té un problema, a vegades, d'una certa repetició, evidentment. A l'hora d'escollir, per part de vosaltres, per exemple, que busqueu fer una obra tal, o l'ha d'escollir, doncs convé seleccionar, perquè pot haver aquest tipus de repetició constantment, no?
Sí, evidentment. Vull dir, tu has de pensar, tu has de mirar. Pedrolo té, des del punt de vista teatral, té una dificultat, és un home que és molt literari, i relativament poc teatral. Llavors, sí que els personatges parlen i expliquen coses, però ens demana molta feina a actors i directors a perfilar una mica més els personatges. El qual també és molt interessant, és un repte molt atractiu. És a dir, no és solament estàs parlant d'algú que escriu bé i que val la pena representar, sinó que, a més, a nosaltres, a tots, que ens agrada fer teatre, bé, que ens posin un repte difícil i que l'haguem de treballar, també és molt atractiu. Però llavors, esclar, passa això, agafar un Pedrolo vol dir posa-t'hi en sèrio perquè aquí hi ha feina a fer. Llavors, hem fet molta feina i ens ha vingut molt de gust, ens ho hem passat molt bé, però, esclar, Pedrolo és un teatre difícil.
Ara intentarem connectar, farem una petita parada, intentarem connectar amb un dels que serà el protagonista aquest divendres, demà divendres, al Teatre Auditori, que representa l'òpera Falstaff, de Giuseppe Verdi, i que té, jo penso, una projecció en aquest sentit molt, molt important, que és el baríton Toni Marsol. Intentarem connectar amb ell via telefònica perquè no tenia ocasió de poder estar amb nosaltres. Va estar aquí fa un parell d'anys i, a més, és un cerverí... O sigui, a part del Marc Márquez, oi? Vull dir que tothom parla del Marc Márquez. A part del Marc Márquez, és de Cervera.
Cervera hi ha més gent.
Hi ha més gent i gent important, en aquest cas.
Veí del Pedrolo, també. Perquè era de
l'Aranyó. Ell era de l'Aranyó. Que, a més, és curiós el Pedrolo... Bueno, curiós, és una circumstància personal, que és aquest segon cognom, que és un segon cognom absolutament nobiliari, de noble. Com era? Sanz de... Bueno, té un cognom... Sanz de Molina o... Té un segon cognom que és absolutament, doncs, això, de noble, de noble, que vol dir que hi ha una certa, no dic contradicció, però millor, segons qui, el que fa és precisament, quan està en aquest moment, tindre aquesta acció. Escoltem una mica de música, i parlarem amb en Toni Marsol.
Tutto senza complimenti, messer, eccetto il sacco, voi... cavaliere qua la mano farò le vostre brame sanzie voi la moglie di fort possederete grazie io son già molto innanzi non c'è ragione io faccia con voi fra una mezz'ora sarà nelle mie braccia
chi?
Alice essa mandoni anzi una confidente per dirmi che quel canto
Toni Marsol, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs molt bé, molt bé. Mira, escoltant aquí aquest fragment que ens acabes de posar.
Home, aquest fragment hi he posat perquè penso que és un dels més importants de l'òpera, tot i que tu en tens bastants. Bueno, cal dir que Toni Marsol, que habitualment està treballant en els últims anys amb els Amics de l'Òpera de Sabadell, ha vingut a Sant Cugat moltíssimes vegades, però no només amb l'òpera, sinó amb moltes coses més. Jo potser al Teatre Auditori, Toni, t'ho hauré vist, calculo unes entre 14 o 15 vegades.
Caram, doncs no ho tinc pas comptat, però...
En Camerata, en Camerata de Xavier Baulies has vingut, també.
Sí, exacte.
I una vegada, si no m'equivoco, també amb l'òpera de Sant Cugat, l'òpera de cambra de Sant Cugat, amb el Mariano Benet. O sigui que, escolta'm... Bueno, estava dient, Toni, que tu ets un cerverí també de categoria. O sigui, que no es quedem només amb les motos.
Doncs no sé què dir-te. Jo procuro ser un cerverí més normal i corrent, sí que.
Home, no diguis això perquè és falsa modèstia, eh?
No, però no, ho dic ara seriosament parlant. Tothom ens dediquem a la feina que ens dediquem i el que es tracta és intentar ser honestos i fer-la el millor possible. Més enllà d'això, el de més és la condició de visibilitat que té cada feina de cadascú, eh? No té res més que això.
Això és veritat. A veure, sí. Toni, tenim un personatge sensacional, que és el John Falstaff, que jo penso que dins de la obra de Shakespeare ja ho ha estat sempre, però que dintre de la música és curiós perquè és de les poques òperes bufes del Verdi i que aconsegueix una cosa fantàstica per mi, que són els duos, trios, quartets, una cosa sensacional, sobretot al final.
Sí. Estic totalment d'acord. De fet, Verdi no era pas compositor d'òpera bufa, va fer el seu primer intent amb un Giorno di Regno que no va reeixir gaire, i aquest darrer intent, que diguem-ne quasi que és com una ironia del destí, que la seva última òpera sigui una òpera bufa i sigui una mena de comiat molt irònic i molt sarcàstic al mateix temps de la trajectòria seva musical i fins i tot de la seva manera d'entendre, jo quasi diria, la vida, fins i tot la vida de l'artista, d'alguna manera.
Perquè tu en aquest cas t'han engreixat una miqueta.
A mi m'han hagut d'engreixar bastant, perquè no donava amb la talla d'entrada, així físicament parlant.
Com a baríton...
És un regal de personatge, Eduard. És un regal de personatge perquè és molt complex, té molts racons. No és el... Potser, quan la gent parla del Falstaff, és una òpera, segurament, pel gran públic, menys coneguda. Jo no diria que poc coneguda, perquè tothom crec que sap que existeix, però potser no tothom l'ha escoltat alguna vegada, i jo crec que és una música sensacional, és de les meves òperes preferides des de sempre, no pas ara que l'he hagut de posar, diguem-ne, en solfa, des de sempre, i trobo que és una partitura que no té fissures ni en la música ni en el llibret, és una cosa bastant, bastant espectacular.
Dels teus moments a l'òpera, quin diries, on t'hi trobes millor? No sé, amb aquell monòleg de Taverniere o potser...
Fa de mal dir, perquè n'hi ha diversos. Jo tinc un especial carinyo a l'entrada, al començament de l'obra, perquè comença així d'una manera tan grotesca i tan sumament realista d'estar al bar, jo diguem-ne, cadascú en el seu pla, i però també li tinc un carinyo molt especial al començament del tercer acte. No em facis dir exactament per què, perquè segurament hi ha llocs més interessants a la partitura. Bueno, per mi tots els llocs són interessants. També el duo de Fort i Falstaff és un moment que també li tinc molt carinyo, però és que ja et dic, hi ha tants racons que no sabria quin triar.
Dintre de la categoria de personatges que tu has fet, com situaries el Falstaff? Perquè, clar, el Figaro és una cosa, no? I el Falstaff
sí,
és una altra. Com...
Sí. Per mi el Falstaff té un repte que no havia trobat en altres personatges. Jo crec que és un dels personatges més complicats a l'hora de preparar, diguem-ne, el paper. És un dels personatges que m'he trobat que m'han donat més feina. Una feina molt agradable de fer, és a dir, una mena de immersió en l'estudi de tant del text de la partitura com del personatge mateix, com de la música. M'ha donat feina perquè trobo que és un personatge, tot i ser una òpera còmica, per tant, podríem dir que és una òpera bufa, no es pot plantejar el Falstaff com qui planteja, evidentment, no un Figaro, però ni tan sols un Dulcamara o fins i tot un Bartolo, o no és una òpera bufa convencional d'Onizetti o de Rossini, on, diguem-ne, l'histrionisme o la sala gruixuda poden fer que sigui un recurs beneficiós per l'actuació, perquè sigui més hilarant el personatge. No, jo crec que el Falstaff, el repte, precisament, és fer-lo seriós, fer-lo honest, sense exagerar, per entendre'ns, perquè la situació ja és grotesca i còmica a la vegada. I jo crec que aquest és el repte gran i és el que mirem d'aconseguir. Que sigui el més realista possible i que en aquest realisme es vegui a lo grotesc del personatge i de l'acció que transcorreix, que al final és una comèdia.
A més, penso, Toni, que teniu en aquest cas tot el repartiment que hi ha que encaixa molt, perquè, per exemple,
jo, quan
vaig veure el Carles Daza doncs fent el personatge de Mr. Ford, vaig dir, és clavat.
Sí. Tenim la fortuna de ser un grup de cantants, actors i t'ho he de dir sincerament, i d'amics, que ens hem anat trobant moltes vegades al llarg de la nostra trajectòria i amb qui, francament, no es pot treballar més a gust. O sigui, tant el Carles Daza, com l'Albert Casals, com l'Esvetla Cristeva, com la Marga Cloquell, no em podia deixar ningú, però fins i tot, a veure, l'Anna Tovella,
el Marc Pujol amb el Pistola, no?
Sí, i el Carles Ortiz, tot plegat fa un grup de gent que estem realment còmodes a l'escenari treballant junts, i això jo crec que al final també es nota en la proposta.
Perquè ara, digue'm, Toni, quantes òperes has fet amb els amics de l'Òpera de Sabadell? Recordes més o menys?
Doncs jo crec que més de 12 o més, fins i tot més de 13. Jo crec que l'altre dia algú m'ho contava de l'associació i em deien que cap unes 14. A mi se'm fa estrany pensar que n'he fet tantes, perquè no, m'ha passat molt ràpid si ha sigut així. Però pot ser.
Això ja passa, perquè... Toni, això de que passin ràpid els anys ja passa.
Sí,
sí, és normal, eh?
Ho sé, que al final de tot fa molt temps ja, quasi. És veritat. No, jo vaig tindre la sort de debutar a la primera escola d'òpera de Sabadell ja fa molts anys, ja, l'any 96. Sí, fa molts anys. I després... Després, al cap d'un temps, començar a col·laborar amb la Mirna, i des de llavors he anat fent sempre col·laboracions puntuals i molt periòdiques, o sigui, molt sovint. Sí, pot ser perfectament que tingui 14 funcions a Sabadell o al voltant de les 14-13, sí.
Bueno, ara feu una mica de gira per aquesta gira que a mi em sembla imprescindible dels Amics de l'Òpera de Sabadell, que jo sempre dic que haurien d'haver com a mínim un parell de companyies que estiguessin fent això per Catalunya, perquè és l'única manera, perquè si no es queda tot centrat només amb el Liceu de Barcelona i això no...
Sí. No és una tasca fàcil, aquesta, perquè jo conec més o menys, a veure, no a fons ni molt menys, però conec les dificultats de l'Òpera Catalunya d'exportar el seu producte cap a les diferents ciutats de Catalunya on tenim la sort d'anar. No és una tasca fàcil ni pels teatres mateix, ni pels teatres que finalment acullen aquesta òpera a casa seva. No és una tasca fàcil, però jo penso que és indispensable, perquè al final, si no donem divulgació al que fem, i a més, que tothom pugui gaudir fins i tot des de la proximitat més veïnal, diguem-ne, jo crec que no estem complint en el nostre deure de portar la cultura, de portar l'òpera, de portar el teatre, fins i tot de portar qualsevol expressió artística a tots els ciutadans que ho puguin veure, perquè al final es tracta d'això. La nostra feina no té cap sentit si la gent no pot venir a veure-la.
No puc estar més d'acord amb tot el que dius, perquè efectivament penso que és així, i la dificultat existeix, això està clar, però aquí, com passen moltes altres coses, arribem a la conclusió que potser algú que podria fer alguna cosa més i no la fa, no? Perquè en aquests moments els Amics de l'Òpera de Sabadell estan passant una situació complicada perquè segons quin tipus d'administracions no acaben de respondre com caldria.
Sí, jo crec que mai estarem prou agraïts a la feina que hem fet els Amics de l'Òpera Sabadell, amb la Mirna al capdavant, evidentment. Mai podrem estar prou agraïts perquè no som conscients de les dificultats que han hagut d'afrontar i de la muntanya enorme que han hagut de pujar degut a la crisi o degut a la manca de suport financer i fins i tot amb molts problemes i amb moltes retirades de diners han aconseguit perseverar i continuar treballant amb menys recursos però amb més imaginació cada dia i sense que el producte jo crec que artísticament se'n ressenteixi, i jo això ho trobo miraculós. Jo estic absolutament entregat a aquesta tasca que fan ells. No sé si serem mai, dic, prou agraïts, però ho trobo un miracle. O sigui que el meu reconeixement més gran, francament.
Doncs, Toni Marsol, baríton, demà et veurem aquí a Sant Cugat veient aquesta obra, el Falstaff de Josep Verdi, amb aquest text de Barrito Boy, que déu-n'hi-do, no? Que va saber, sí, 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 seleccionar molt bé doncs, tot el contingut. Doncs estic d'acord amb tot el que acabes de dir, i només comentar-te que jo deia que un espectador del Teatre Auditori de Sant Cugat que hagués anat a totes les funcions que ha fet els Amics de l'Òpera de Sabadell hauria vist totes les obres que s'estan fent al món, o sigui, totes les òperes habituals,
sí,
que s'estan fent al món. O sigui, les 10 òperes que més es fan al món contínuament, per aquí han passat, i per tant aquesta petita història la poden tenir com a espectadors. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, encara que sigui a distància. A veure si la propera vegada podem fer com l'altre i pots estar aquí i ens veiem. I ens veiem, però si no ens veurem demà, segur. Almenys jo et veuré, seguríssim.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, Eduard.
Molt bé, Toni, gràcies.
Sí, una abraçada. Adéu.
Una abraçada. Adéu, adéu. Doncs ja ho veieu. Aquí tenim en Toni Marçol, que és un baríton extraordinari, extraordinari, i que, com passa amb tot, doncs, clar, arriba un punt en què falta... Els amics del Baix Sabadell en aquest moment estan en una situació fotuda. Realment fotuda. Perquè tenien uns compromisos, tenien, tenen una, uns socis que són els que funcionen i els que donen suport inicialment. Tenen la guixeta, evidentment, la gent que va i compra i tal. Però hi havia uns suports polítics, administratius, en fi, que partien de Diputació, Banc de Sabadell, de la Generalitat, de Cultura i Generalitat, i bueno, el que passa és que... El que passa és que això, doncs que, que, no hi ha, que, no, que no hi ha forma. Si mantinguem aquesta música de fons, sí, Josep Maria, Adrià, que són els companys que estan darrere d'aquí de la... Això que en diuen... La peixera, exactament, però encara no us volia dir la peixera perquè és com si fossin uns peixets i no... Doncs mantingueu la música i nosaltres continuarem, acabarem tancant aquesta, aquest comentari sobre, sobre la situació vist de Perolo. Jo volia comentar-vos, volia que em comentéssiu, vaja, el Teatre de Mirassol. Com el tenim, el Teatre de Mirassol, en aquest moment?
Perdó, demanes per Teatre de Mirassol o per Mirassol, Mirassol Teatre?
Mirassol Teatre. Ja sé, Pep, que tu segur que em sortiries amb això. Sí. Però t'ho accepto perquè és veritat. Una cosa és el lloc on es fa el teatre i l'altra cosa és la companyia de teatre.
Exacte.
I la companyia és Mirassol Teatre.
I convé deixar-ho clar perquè hi ha molta confusió. Hi ha molta gent que diu que va a Mirassol Teatre quan va
el
a veure
Mirassol.
Teatre al Casal de Mirassol. Mirassol. I allò és el Teatre de Mirassol i Mirassol Teatre és el grup.
Doncs com està Mirassol Teatre Grup?
Mirassol Teatre Grup, jo penso que estem en un bon moment. Aviam, 30 anys són molts anys, que són els que fa que funciona Mirassol Teatre. Jo penso que hem viscut un creixement de gent, tenim molta gent que està interessada a venir a fer teatre amb nosaltres. També hi ha hagut més gent que s'ha afegit a les tasques de direcció. Vam estar molt temps, molts anys, que l'única directora que teníem i que ho feia molt bé era la Rosa Sicar, i va fer de directora forçada per les circumstàncies, perquè amb ella el que li agrada realment és actuar, és estar dalt l'escenari, però perquè Mirassol Teatre tirés endavant, ella va estar molts anys dedicada a la direcció. Aleshores, ara tenim més gent que es dedica a la direcció. S'hi va posar el Josep Sala, s'hi ha posat el Llorenç, també el Ricard ha fet alguna cosa de direcció.
Ricard Mariner.
El Ricard Mariner, perdó, sí. El Ricard Mariner ha fet alguna cosa de direcció i això també ens permet, doncs, anar treballant. Aviam, és difícil mantenir el ritme que mantenim des de fa molts anys de fer un parell d'obres cada any.
Si feu un parell d'obres cada any, els adults i després els pastorets, que és els nens.
I després els pastorets, que ara farem 25 anys de pastorets. I és una guia exacta, però d'adults en fem dues cada any pràcticament segur. Vull dir que portem un ritme de producció, sí, a vegades tres. Algun any n'hem fet tres. I portem un ritme de producció que és bastant increïble. I a més, bueno, amb el ritme aquest del teatre amateur, que és fer-lo un cap de setmana i pràcticament no es torna a fer. Alguna vegada poden sortir bolos, o... No, tampoc ens dediquem massa a buscar-ne. Però vaja.
Llorenç.
A veure, per mi Mirassol Teatre és un luxe, perquè hi ha entusiasme amb tot. A veure, a tall d'exemple, l'equip de vestuari de Situació Vis és el mateix equip que va fer el vestuari de la Rambla de les Floristes. Quan van fer la Rambla de les Floristes van treballar moltíssim i era evident que la seva feina es lluiria molt perquè era un vestuari espectacular que vam fer, va ser molt maco i va estar molt ben fet. Per aquesta obra es necessitava un vestuari gris, un vestuari que pràcticament passarà desapercebut, però no hi ha hagut menys entusiasme per part de l'equip de vestuari. Se n'han ocupat igual, ho han provocat igual, han buscat igual que combini, que sigui, i que sigui exactament el vestuari que necessita l'obra, a pesar de que visualment aquest vestuari serà molt menys lluït que el que seria, el que havia sigut el de la Rambla de les Floristes. Això és una meravella. És a dir, i quan hem de fer l'escenografia, s'obren mans per fer escenografia, no, no com abans passava en alguna companyia que dius, mira, hem de fer l'escenografia i tothom s'escaquejava. Aquí no, aquí s'obren mans i hem muntat i hem construït l'escenografia entre tots. És un símptoma, jo crec, de molt bona salut del grup. Entre tots fem, entre tots hi ha entusiasme i tots tenim la sensació de que Situació Vis és una obra que hem fet entre tots. Evidentment que desitjo que sigui un gran èxit, però si ho és, serà un gran èxit de tots, no d'algú en concret.
No sé, acabes de fer la rúbrica, Josep?
Ostres, ja ho han dit quasi tot, però vaja...
No, perquè acaba la rúbrica, o sigui, seguint la sí. mateixa línia.
Hi ha un altre aspecte, una altra variable de Mirasol Teatre, que jo crec que és envejable i que és més subjectiva, fins i tot... té a veure amb el teatre, però d'una forma no directa. I és l'aspecte social. És a dir, a mi em fa gràcia la paraula associació quan diem socis, no? Soci social. A Mirasol Teatre, el fet social és indiscutible i hi ha una bona relació entre la gent que fa que sigui encara més atractiu qualsevol projecte. Perquè qualsevol projecte, si ja ho és en si, doncs encara donen més ganes d'escometre'l amb aquesta gent. Ha, o sigui, tant per l'entusiasme com pels llaços afectius que es generen entre la majoria de la gent. Vull dir, és un luxe, de, gairebé es miri per on es miri.
Bé, escoltant aquestes paraules dels tres convidats d'avui, no cal dir-ho, doncs que la gent vagi el dissabte a les 9 al Teatre de Mirasol per veure Mirasol Teatre, i el diumenge a les 7 de la tarda una repetició. Suposo que en aquest moment pràcticament tant el dissabte com el diumenge, si no està ple, doncs gairebé deu estar-ho, però encara queda lloc perquè la gent hi vagi.
Algun raconet queda, va.
Sí, per tant, sobretot el divendres a la nit aneu-hi i el diumenge torneu-hi una altra
dissabte,
vegada.
Que... Dissabte a la nit i diumenge a la tarda.
Diumenge. Dissabte a les 9 i diumenge a les 7. Uh-huh. Molt agraït per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
I continuarem.
Gràcies.
I que no pari.
Ai, el temps que se'ns tira a sobre i no podem dir tota la gent que voldríem, però bé, en direm alguna. Avui dijous, el Mut, l'Anna Rossi i la Marta Roma, música. Demà, el Falstaff al Teatre Auditori, com explicàvem, i el Casal de Torreblanca, Funk. El dissabte, 7:45, a l'Escola de Música, Poesia Quatre Veus. A les 9, al teatre també, Bona Gent, monòleg amb el Quim Masferrer. A les 9, com dèiem, al Teatre Mirasol, Ciutació Vis. El diumenge a les 4 i a 6:15, concert per a nadons al Teatre Auditori. A les 9, a la cafeteria, jazz amb Carme Canela, veu i Joan Monet, piano. Divendres, dissabte i diumenge, recordeu, tercera mostra de titelles de Sant Cugat, a diferents espais. I escoltem una mica de música. Ens trobem la setmana vinent, segur. Adeu!